A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Passen 20 minuts de les 8 i com cada dimecres és el moment d'encetar el debat. Sortosament, amb aquesta baixada de la sisena onada, doncs podem recuperar més o menys doncs l'estudi com a punt central d'aquest debat, amb les mesures doncs habituals en espais tancats. Estem amb mascaretes, això de seguida ens ho notareu si ja s'estem acostumant a sentir gent, ja distingim gent si està amb mascareta o sense, escoltant la ràdio. I en aquest cas doncs tenim el format més habitual, esperem que s'incorpori una tercera persona, el regidor d'Esquerra, Rafa Humet, però ja saludem també al Pepe Leiva, regidor de Seguretat Ciutadana. Què tal, Pepe?
Hola, bona nit, què tal?
I el Miqui Vilanova, què tal, Miqui? President d'Unió Esportiva Castellà. I bona tarda, bon vespre.
Bona nit.
I casualitats de desconèixer les agendes, perquè desconeixia que justament avui doncs hi havia un acte al nostre estadi Joan Cortiella. Bueno, hi havies tu també, Pepe,
sí,
no?
Sí, sí,
però bueno, donem-li la paraula en aquest cas amb el Miqui i que ens posi el dia d'aquesta última hora castellarenca, perquè darrerament doncs esteu generant força notícies al
bueno,
club.
Primer de tot, bona tarda, molt content d'estar una altra vegada aquí amb vosaltres i realment avui pues, ha sigut una tarda molt completa. Han vingut l'alcalde, el senyor Ignasi, amb el Pepe Leiva i gent de l'Ajuntament, amb els membres del club, de directiva del club, i hem estrenat els vestidors nous a sota la graderia i que es faran servir per l'equip femení, que avui els ha estrenat en el primer partit, que estan jugant un partit de traçat que hi havia de Lliga, i l'equip aquest femení que han fet les fotos pues, és el primer equip amb estrenar els nous vestuaris. Una foto que guardarem i, per un tema pues, il·lusionant. I la veritat que estem generant notícies perquè estem treballant molt per ser un club molt viu, molt actiu i recuperar, pues, intentar recuperar els ànims d'aquests dos anys tan durs.
Sí, sí, i la faceta aquesta del futbol femení, que ara mateix doncs, sortosament doncs, està començant a tenir doncs, certa atenció mediàtica, que al final és el que acaba, sembla que acaba donant-li com més presència i que la gent ho tingui més present. En el cas del club de la Unió Esportiva, aquest vestidor doncs, ja demostra una mica el pes que està guanyant el futbol femení, però és un futbol femení que ja ve de baix, Miqui, o encara no teniu, diguem-ne, categories de petits, com és molt fàcil que en tingueu moltes, i de benjamins, i minis, de masculins?
Ara no.
O està barrejat en segons quines edats?
Està barrejat en segons quines edats, però des de base tenim un equip de petitones que hi ha equips de fora d'aquí, a nenes de 8 anys ja les estan trucant.
Imagina't, aquestes són les que ens han de donar després els trofeus,
són,
no?
Clar, i aquestes són les que no, més que trofeus, nosaltres actuem d'una forma social e intentant integrar les nenes en aquest moment que cabrulla ara el futbol femení, i les nenes amb el coordinador que tenim i els entrenadors que tenim, la veritat que estan treballant amb molta il·lusió, ho estan fent molt bé. I les petitones són les que ens donaran el futur, i els dos equips, o l'equip cadet que ha estrenat avui els vestidors, més l'equip juvenil, que pràcticament és el mateix amb unes quatre incorporacions, que és perquè ens entenguem, el cadet és de futbol 7 i el juvenil és de futbol 11, ho estan fent molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. La veritat que no, amb actitud, amb treball i...
I tens un volum d'esportistes, en aquest cas, de noies...
Déu-n'hi-do, sí, sí, tenim un bon grup de noies.
Pepe, sabem que ets un home d'esport,
sí.
Estàs en forma, però a part, sabem que ets futbolero, no?
Sí, som molt futbolero.
Se't veu molt pel Cortiella i, bueno, l'altre dia et vaig veure allà a la Nova Creu Alta.
Aquest diumenge vaig anar a la Nova Creu Alta.
On va passar doncs, el castellarenc Xavi Calm doncs, com a entrenador d'un dels equips més potents de la categoria, de la segona B, que és l'Atlético Baleares. I doncs, ens va dir, sí, però sé que el Cortiella, doncs, no sé si tens família, si tens canalla...
Tinc un nebot que juga al cadet B de la Unió Esportiva Castellà, que ahir a la tarda també va jugar un partit atrasat, que per cert vam tenir un noi que va fer mal al partit i esperem que recuperi ràpid el noi que ara fa una zona hem parlat amb els seus pares a veure com estava del problema que va tenir allà al camp. Sí, m'agrada molt el futbol, m'agrada molt l'esport, però bueno, jo sempre que ve algú de Castellà que de fora per aquí a jugar a prop, sempre intento anar-hi. La setmana passada vam anar al camp del Johan Cruyff a veure l'Edgar, que jugava al Barça B, Madrid B, també vam anar-hi a veure'l. Mm-hmm. Vam anar l'altre dia a veure a Xavi Galaman allà amb el centre d'esport Sabadell contra l'Atlètic Balears, i avui a la tarda han anat a... Jo crec que la inauguració de vestuari d'avui era molt important, perquè no només donava possibilitats a que l'esport femení pugui tenir aquests vestuaris, que són molt importants, perquè al final poder coordinar el futbol femení amb el masculí moltes vegades amb un vestuari dintre d'un mateix espai és molt complicat.
És ser més flexible la instal·lació, al final.
Ara, al final, el que aconseguim amb aquests quatre vestuaris és que el futbol femení pugui tenir un espai no exclusiu per a elles, perquè també servirà per futbol ser puntualment, però sí que un espai més còmode perquè les noies puguin fer la seva activitat esportiva molt millor, sobretot a l'hora de poder dutxar-se. Però també dir que dintre d'aquesta inversió que hem fet allà no només hem fet això, sinó també hem fet una nova dimensió del rec del camp. Hem fet també una bomba submergida que tenim ara perquè el rec pugui funcionar de la millor manera possible, i està dimensionat de tal manera que ara funcionarà bastant millor que funcionava abans. Però bueno, sí que avui ha sigut una tarda important.
Molt bé, s'incorpora en aquests moments a Rafa Homet, el portaveu d'Esquerra. No sabem si ve pujant pel carrer Major, li donarem un temps de marge de respirar.
No, vinc baixant, de baixada, gràcies.
Doncs molt bé, doncs, si et vols afegir, és un tema fàcil. Hem obert perquè hem aprofitat que teníem el president de la Unió Esportiva, que justament aquesta tarda s'han pogut estrenar uns vestidors femenins al Joan Cortiella, i comentàvem justament d'aquesta visibilització d'aquest esport en, diguem-ne, la seva vessant femenina, que sembla ser que s'estan fent passes en aquest cas perquè justament d'esportistes, en nombre d'esportistes, segurament la Unió Esportiva deu ser la més potent de la vila. Futbol sala castellà potser en aquests moments, no?
En nombre d'esportistes...
Ara és el futbol sala castellà, deu ser qui tingui més equips i tingui més...
Bueno, en futbol, al tenir futbol 11, els equips són 18 i 19. Tenim molts equips, estem parlant de 23-24 equips, incluint els veterans, ens en anem cap a 400 fitxes, 380.
Sí.
Són molts esportistes perquè abarquem molta gent. El problema el tenim que el camp ja se'ns ha fet petit perquè realment per aprofitar els entrenaments i tot, anem allargant i estem fent, et dic, molt contents i molt il·lusionats amb la feina que tenim. També volia, si em permets, també volia comentar amb el Pepe que som molt aficionats també al futbol, que anem molt a Sabadell, i jo vaig parlar amb el Xavi Calm, que li demanava disculpes perquè jo estava treballant, i era un partit que em feia molta gràcia, que
no, normalment no juguen... Hi havia bastanta gent, hi havia els pares... Claro. Bueno, jo vaig anar perquè el meu fill va al bàsquet Creu Alta, no, i fèiem un acte del barri de la Creu Alta, i justament vaig poder veure i saludar gent de Castellà, que anaven una mica, en aquest cas, a animar el Xavi Cal.
Tots els castellarencs estem orgullosos dels nostres jugadors, sigui de futbol, sigui d'hoquei, de qualsevol esport... Que estan...
Home, s'ha de dir, perquè moltes vegades hi havia el debat Dani Pedrosa, no? Molta gent, fins i tot ja, com que ja està retirat, doncs, que no era tan castellarenc o un castellarenc, perquè no havia fet vida castellà una mica en els moments de la seva gran carrera. Però, en canvi, el Xavi Calm sí que podíem dir que, ara mateix, en esports d'elit, no se m'acut cap altre esportista que estigui a aquest nivell. Parlant d'un esport com és el futbol, podem parlar de campions d'Espanya puntuals en alguna disciplina, tipus mountain bike, o tipus en una categoria juvenil d'atletisme. Hem tingut migfundistes molt potents al CAC, però ara mateix podíem dir que és una persona...
Segurament, és que està a més nivell, sí.
De totes formes, orgullosos, tots els castellarencs estarem orgullosos de...
És més o menys com l'Edgar, l'Edgar també està a la mateixa categoria que el Xavi, que l'Edgar...
Nen de 17 anys.
Està a la primera divisió, també.
El primer de ref. I 17 anys, igual que l'edat del meu fill, que van començar de petit junts aquí, de 11 anys, sempre orgullosos.
Que de fet la setmana passada al camp de Johan Cruyff, quan va sortir l'Edgar, que va sortir al minut 60 i alguna cosa, quan sortia hi havia tantíssima gent de Castellà que va sortir una moció. Sí, estaven allà i em va sorprendre una moció, cada vegada que tocava
va haver-hi... A més, venia amb la samarreta del Madrid, no sé, jo...
Se li perdona, al ser de Castellà això se li perdona.
Molt bé, doncs... Passem plana esportiva, mira, queda molt bé la frase, passem plana esportiva, i entrem també en un tema, perquè estem agafant temes del dia d'avui. Avui mateix hem rebut la informació de que hi ha hagut una trobada, podríem dir, una reunió, en aquest cas es parla de planificació educativa entre la Generalitat i l'Ajuntament, doncs hem tingut en aquest cas un altre castellarenc que estem fent aquí una mica d'endogàmia, eh? En aquest cas la Núria Mora és la secretària de Transformació Educativa de la Generalitat, amb la qual ja hem parlat en altres ocasions, però sembla ser que ha sigut una mica doncs, posar-se al dia tota una sèrie de temes que, per parlar una mica en resum, doncs, han passat doncs, per espais, en aquest cas, com seria l'Escola Sol i Lluna o l'Institut de Jardineria i Agricultura a les Garberes. El Rafa, doncs, professionalment, podem dir que s'hi dedica també
bueno,
és
que,
la
branca. De fet, sortint d'aquí, han anat a Terrassa, que és on em dedico professionalment. Per tant, arribo ara perquè estava amb ells literalment fa 15 minuts.
Ostres, Déu-n'hi-do. Suposo que deuen estar potser doncs, trepitjant territori i passant una mica. Doncs, no, el xec, posant-li xec als temes que estan sobre la taula. Castellà té temes sensibles, perquè m'ha vingut al cap, per exemple, a l'Institut Escola Sant Esteve, que va passar...
A l'Institut Escola Sant Esteve, que hi havia la Núria Mora, però també l'altra part important, diguem-ne, és en Marc Segarra, perquè és el de el director general de centres i, per tant, és el de totxo i edificacions, que aquest és una persona bastant necessària aquí, no? I, per tant, el Sant Esteve, diguem-ne, que encara que la població, encara que no s'hagi vist l'edifici acabat, representa, aquest ja és un problema resolt, perquè sí, ja estan les obres licitades, perquè ja està pressupostat i, per tant, allò acabarà sent, no? I avui han vingut més per coses que no estan resoltes, que encara no hi són i que necessita una mirada a llarg termini, no?
Com per exemple?
Com, per exemple, doncs, possibilitats de bueno, l'organització de secundària a la vila després amb la davallada de natalitat que hi haurà d'aquí, bueno, que ja hi és, però que d'aquí 2 anys serà un moment més accentuat i, per tant, haurem passat d'un institut de 8 línies a un institut de 3. Dic, això no és menor, diguem-ne, però...
Tancaments?
No.
Perquè, per exemple, doncs, tinc informacions, per exemple, Badia es parlava doncs, de tancar un o de passar-lo a fer mòduls.
Sí, aquí a Castellà segur que no hi haurà tancament, seguríssim, perquè, a més, mòduls, hi ha necessitat d'ampliar l'oferta postobligatòria en mòduls.
Seria la...
Per tant, hi ha dues línies, és a dir, hi ha les Garberes, que és un institut especialitzat en això, no? En agricultura, en paisatgisme, etc. Suposo que el pas, suposo, perquè hem comentat així de passada, cap a un centre integrat i que, per tant, doncs, pugui fer formació ocupacional a les tardes, etc. I l'ampliació de, o fins i tot de més famílies de l'agrària, i l'ampliació amb noves línies de mòduls.
Molta formació ocupacional, no? Tenir una oferta més flexible en aquest àmbit.
És a dir, la formació professional...
Perquè també, perdona que talli, Rafa, perquè no sé quin company que ha estudiat aquí a Castellà, clar, deia, clar, teníem molts alumnes perquè com que només hi havia batxillerat, doncs al final els instituts tiraven molt batxillerat. Clar. I la gent acabava fent sobre, no?
Sí, sí,
hi havia
sí, sí,
sobre...
Sí. Hi ha una sobretitulació.
Sobreabundància de gent a nivell de batxillerat, perquè era l'oferta que si la gent volia anar caminant a fer secundària, doncs era això el que hi havia.
Sí, amb la postobligatòria. El que passa que el disseny de la formació professional al país, com a tot arreu, s'ha agafat, s'ha optat per model molt europeu, que és a tenir centres molt especialitzats. És a dir, hi ha coses com el que té l'Institut Castellà Administratiu, doncs que per fer administratiu necessites el que necessites, no? I ja està, vull dir que és uns ordinadors, etc. Però en el cas d'agrària, o el cas d'electrònica, robòtiques, etc., o casos fins i tot de cuina i hosteleria, no? Aquí gent que hi entén, necessites unes instal·lacions potents. No pots tenir qualsevol cosa, no? I per tant això és impossible de replicar en petit a tot arreu. No serveix de res tenir una mini cuina aquí, no? Necessites un lloc doncs, que tingui totes les instal·lacions. I per tant té aquesta vocació més comarcal. Llavors la planificació de formació professional es fa això, amb una visió molt comarcal. Aquí a Castellà de moment només tenim aquesta agrària i paisatgisme, però segurament pot créixer doncs, amb famílies que no tinguem a Sabadell. Tothom hi entén o tothom hauria d'entendre que el pas postobligatori en formació professional perquè sigui de qualitat significarà necessàriament doncs, desplaçar-te a Sabadell o Terrassa, a Montcada, com a molt, per entendre'ns, però que també gent de Montcada, Sabadell o Terrassa vingui a Castellà a fer la seva formació, no? De fet, una de les coses que parlàvem, que aquí sí que ha tingut molt a veure un castellarenc, és que començarà a l'escola Cavall Bernat, que està especialitzada en hostaleria.
En hostaleria, sí.
Doncs un cicle nou de comerç amb un perfil de carnisseria, xarcuteria i peixateria, a iniciativa d'aquí, del president, o no sé si president d'algun membre de la Junta del Gremi de Xarcuteria i Carnisseria de Catalunya, d'aquí a l'Antonio Cárdenas Melchi, per tant, això tindrà una continuïtat. Vull dir que la formació professional es mou molt i s'està especialitzant molt, i el tercer tema que s'ha tocat també és l'Emili Carles, doncs, que és una escola construïda durant la República, és per mi de les escoles més maques del país, però que clar, ja necessita actuacions més integrals que no pas les reparacions puntuals de teulades, finestres o no sé què, no? I sé que s'han abordat coses d'aquest tipus.
Bueno, t'estic mirant perquè crec que tu ja tens criatures grans, o tens una filla bastant ja gran.
Tinc una filla de 20 anys.
De 20 anys. I en el teu cas sí que estan més ja per l'ESO i tal, no?
Bueno, el gran, que està a Manresa amb hostaleria, a l'escola, bueno, ha estat un mig any per acabar a grau superior.
Però això t'has de gratar la butxaca, no?, aquesta escola.
Jo he lluitat molt. Ell ha lluitat molt i ha posat molt de la seva part i ho haig de reconèixer. I no em preocupa perquè, total, és el millor que els hi pots deixar. Jo crec que és intentar ajudar-los amb la formació. Sí que el petit, doncs, estant aquí, el més jovenet, va acabar l'ESO i ha pogut fer el grau que deies d'administració. I tal, el que sí que jo sóc una persona que sempre estic molt preocupat per tothom en el poble, per tots els castellers, però sobretot pels jovenets i joves. Però jo crec que tenim problemes de jovent, perquè fer esport, fer cursos, fer qualsevol cosa, avui en dia els hi resulta car. Les famílies estan tocades, hi ha gent que s'està quedant una miqueta al marge. A qualsevol hora trobes nanos a places, per això, nanos a places, a llocs on no han d'estar, desubicats, i hi ha nanos que tenen molt potencial, i els que no, el que passa és que no ho saben. I passem massa temps entre una cosa i una altra, creant mals hàbits, i quan a mi em deien sempre la gent gran, un senyor que jo coneixia a Barcelona, que era un mestre en cinemater, em deia sempre... noi, sempre que a la nit vagis a dormir i l'endemà no sàpigues què tens que fer, és molt mala senyal. Sí. I els nanos joves avui en dia tenim un gran problema. Llavors, tot el tema dels graus aquests mitjos de professió, de tal, els hauríem de fer arribar d'alguna manera, de la forma que analitzar-ho, de la forma que sigui, que tothom tingui l'opció i que no els deixem al carrer, perquè estem marginant. Ja tenim poca joventut per si de cara al futur per tot tipus de feina, perquè no hi ha mà d'obra preparada. Hi ha moltíssima feina, diem que hi ha gent parada, hi ha gent tal, hi ha gent... Però hi ha feina. El que passa és que s'ha de voler fer la feina, s'ha de saber fer la feina, i des d'aquí, des dels de casa, no ho estem sabent canalitzar. Tenim pocs i els estem preparant cada vegada pitjor.
Bueno, i aquí hi ha més temes, eh?
No.
Una anècdota que em sembla que és bastant interessant, no? Aquest estiu va haver-hi aquella famosa crisi de la formació professional, en la qual va sortir molt que hi havia molta més demanda de cicles de formació professional que d'oferta. A l'hora de la veritat, i analitzant els números, el que passava és que la demanda s'ha concentrat bàsicament en dos cicles. Tres, però dos al Vallès. El de xarxes microinformàtiques i el d'auxiliar de cures d'infermeria. Amb la qual cosa, tot i que ha quedat gent fora, d'aquí 3 anys sortiran, doncs, 300 persones de cures d'auxiliars d'infermeria. Que no sé si tindrem prou residències d'avis per acollir tanta gent. En canvi, el cicle de manteniment de calderes i d'aire condicionat, que és un cicle que gairebé no caben perquè les empreses els van a buscar i perquè hi ha molta demanda, només hi ha 7 persones apuntades, no? Quan n'hi podia haver-hi 30. Vull dir que aquí també és veritat que hi ha un desajust, però també és veritat que quan tens 16 anys, les calderes no és el món més apassionant de tots, no?
Les calderes, ni que, clar, si pensar en el teu futur laboral, s'ha d'empatitzar amb aquesta...
Sí, i per tant...
Amb aquest plantejament de vida, perquè és brutal. Clar, o sigui,
aquí hi ha un desencaixa important, no? Però és veritat que això, que tots aquests joves que parlem, tot i que les dades de l'altre dia, que van sortir ara fa una setmana, d'abandonament escolar prematur, és a dir, d'aquells xavals que tenim sense fer res, han millorat. És preocupant, perquè vull dir, encara són preocupants i encara hi ha molta feina per fer, però és veritat que portem una tendència de millora amb la millora d'ocupació, és a dir, hi ha més nanos treballant, perquè hi ha més feina, però n'hi ha més que s'han continuat estudiant, que aquesta sempre és una bona notícia.
Mira, m'has tret aquest tema i ho teníem una mica més enllà de Castellà, la part final del debat, però ja ho treuré ara perquè doncs justament doncs el govern central doncs ha tirat endavant a arribar aquests 1.000 euros del salari mínim. Una iniciativa en aquest cas que sí que doncs la patronal no surt a la foto, surten sindicats i en aquest cas hi havia la ministra Yolanda Díaz. I el titular em quedo molt amb un subtítol que portava l'Ara, és parlant d'aquesta informació, dones, joves, camp i serveis, no? Els beneficiaris d'aquest nou salari mínim, no? És a dir, doncs justament, no? En el tema del jovent, que també doncs de seguida doncs s'arribi aquest, no? Aquesta xifra, una mica aquest topall, no? Aquest llindar que ja el teníem abans de la crisi del 2008, no? Potser estem recuperant un terreny perdut. Bueno, Pim, tu també toques els temes sindicalistes.
Sí, però en aquell moment no era un topall en el qual es veia de manera positiva, com veu ara, el tema del salari mínim...
No, no, és que justament la paraula mileurista era com un insult.
Sí, sí, sí.
I ara s'ha convertit en un tema d'una aspiració.
Sí, però abans el tema era que el mileurista era el salari mèdic que podia, o salari normal que podia haver, i més o menys per qualsevol persona que podia començar a treballar o que estava treballant amb una edat, i el que passa que el que estem dient aquí és que qualsevol persona, el salari mínim serà de 1.000 euros. Estàvem parlant que abans qualsevol persona que accedia al mercat de treball, estava dintre del mercat de treball, estava en un salari que era minorista, i la situació que estava en aquell moment no era lògic, i aquí el que sí que estem parlant és que el salari mínim passa a ser de 1.000 euros, que en aquell moment jo crec que estava voltant de 600 euros, sí, o aproximadament, sí, 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 que estava així. Hem de valorar és el salt que s'han fet en els darrers anys, de passar d'un salari mínim d'aproximadament 630-635 euros a 1.000 euros. Jo crec que és una notícia molt important, crec que és un acord que s'ha arribat que és superimportant per poder donar al jovent aquesta possibilitat de tenir, no segurament un salari com s'hauria de ser, però sí com a mínim la possibilitat de tenir una quantitat mínima que pugui ser com a mínim lògica, a nivell, no només al nivell que tenen actual, sinó a nivell també comparat amb la Unió Europea. I tot el salari que n'hi ha a Europa.
Per mi, el problema que hi ha al darrere i que la patronal no hi ha sigut per un discurs que això genera inflació i que no genera ocupació, etcètera, etcètera, no? Però, clar, el que preocupa és, a dir, és que aquest és el tipus d'ocupació i de creixement econòmic que es necessita, aquest de tan baixa. És a dir, el turisme que ha apostat a l'estat espanyol durant els últims 60 anys, 50-60 anys, no? Que és aquest de sol i platja, de molt baixa qualitat i disposat a rebentar preus, no? Que és aquest el que es basa al salari mínim i és el que afectarà, perquè aquest salari mínim a què afecta? Doncs el preu dels hotels de la costa, perquè les cambreres d'hotel, els cambrers de no sé què, i els no arribaven a aquest salari mínim. Aquest és un que al final és gana per avui i gana per demà, no? Vull dir que si hi ha hagut una aposta d'economia de qualitat, això ha d'anar relacionat també, no? Perquè hi era el que parlava ara d'aquests temes de formació i d'economia més endavant, no? Vull dir, el salari de 1.000 euros no afectarà aquí a la CELO o no afectarà a la...
Afectarà serveis, exclusivament, no a la indústria.
Sí, exacte. A la indústria no afectarà, que és el que ens dona valor afegit, i ens dona serveis, o en el camp, que sí, també és un sector molt, molt mal pagat, no?
I el comerç, no? Bueno,
el comerç...
Serveis, no? Parlaven també de perruqueries...
Clar, el comerç, com l'entenem, el comerç al detall, etcètera, etcètera, aquest és un que s'ha anat situant, no? Ara que parlàvem deia un moment, el cicle aquest de carnisseries, etcètera, etcètera, és un sector que està bastant per sobre la mitjana. Vull dir, una dependenta d'una carnisseria ràpidament tampoc, però vull dir que 1.800 euros doncs hi arriben.
Estan buscats, estan buscats.
Estan buscats perquè hi ha una certa formació i una certa especialització. Perruqueria segurament hi ha molta oferta i és un sector molt diferent, molt micro, no? Però, bueno, en tot cas sí que és una bona notícia això, un salari mínim que permeti... Bueno, amb 1.000 euros, el lloguer mitjà castellà està a 700 euros, eh?
Vaja.
Vull dir que... Això també ubiquem-ho, clar. Aquest és un altre problema del salari mínim estatal, que el salari mínim estatal és igual a Extremadura, a Ceuta, a les Illes Canàries, al País Basc i a Catalunya.
Sí, sí, sí.
Quan el cost de vida no és igual, vull dir que 1.000 euros a Andalusia donen molt més que per nivell de vida que el que donen aquí o a Madrid, no? Vull dir que aquest sí que és un factor afegit, que els sindicats sí que fa temps que ja estan darrere els convenis col·lectius.
Clar, passa que al final intentar arribar a acords, però clar, el que deia, en funció en quin lloc estem, clar, arriba un moment que la capacitat de compra que tu pots tenir amb el salari que puguis tenir, clar, no és la mateixa aquí que el poder adquisitiu que tu, sí, al final, sí, pots tenir és molt diferent en qualsevol espai de l'estat, però bueno, és un pas molt important i jo crec que hem d'anar en aquesta línia de que al final ha d'estar el salari més d'acord amb la realitat. El que sí que hem d'intentar vigilar és que això no pugui generar fraude o economia submergida. I així, aquí sí que tant sindicats com segurament l'Inspecció de Treball està molt en compte en que la situació d'aquesta no pugui generar que hi pugui haver-hi més precarietat o pugui haver-hi més fraude.
Si us sembla, avançarem i recuperarem el fil.
Jo sí que m'agradaria, sí, en el tema abans que estàvem parlant de la formació, sí que crec que és molt important parlar, al marge de tot el que comentava Rafa, hi ha dos o tres temes bastant importants, al marge també de que l'Emili Carles ha de fer una inversió bastant important i que estem en converses amb el departament per mirar exactament, sobretot els temes estructurals que tenien allà com poden resoldre-ho, que són temes que no són senzills i que la quantitat d'inversió és important. Sí que m'agradaria també deixar sobre la mesa també la notícia de que dintre sobretot de l'Institut de Formació Agrària de les Garberes, l'aposta tan important que s'està fent, crec que és un centre que està funcionant molt bé. Ara ho hem ampliat en un espai nou que n'hi ha allà al costat del carrer Capcir, a la part del polígon de Pla de la Bonera, molt al costat on està l'institut, i que segurament també haurem de fer un esforç més important amb el propi departament per intentar ampliar les instal·lacions que en aquell moment, any rere any, s'estan quedant petites. Estem fent esforços a nivell d'Ajuntament i s'estan fent esforços a nivell de departament per mirar de buscar solucions, però jo crec que ara mateix crec que són tres centres educatius a nivell d'agricultura que n'hi ha a tota Catalunya. I
això és un tema, en aquest cas, que ens dona una capitalitat que costa molt que un municipi com Castellà, en aquestes dimensions, pugui...
El primer cop que vaig anar a parlar amb un responsable de formació professional, quan això s'estava acabant de dibuixar, quan tractors, diu, tu pensa que necessitem un lloc amb tractors, i si no podeu tenir tractors i moure tractors, no el tindreu, perquè no va ser aquesta especialització que us deia al principi, no? I em va quedar molt clar, posàvem èmfasi de dir, tractors, heu de tenir un lloc, heu de pensar en un lloc i pugueu moure tractors, no? I és veritat que les Garberes és un institut que ha anat creixent a poc a poc, però s'ha anat consolidant, etc, i ara haurà de fer un salt d'un cert qualitatiu per situar-se al nivell que hi ha, vull dir, per Castellà, Reus, i no sé si algun per Lleida, vull dir que no...
Sí, n'hi ha un altre. El que passa que jo des que estic com a responsable d'espai públic, anar allà a via pública, any rere any, tots els anys hem tingut que fer o millores o ampliació, i és perquè al final la potencialitat que té aquest institut dintre d'aquí de Castellà és molt important, i hem d'intentar continuar fent una aposta perquè pugui continuar funcionant de la manera que està funcionant. I crec que era un tema bastant important per deixar-ho.
A mi em sembla perfecta tota la feina i tot el treball que estem fent, perquè realment, us ho he dit abans, que el que hem de fer és ajudar en aquests nanos, perquè quan nosaltres veiem de jovenets i petitons, veiem a l'1-2-3 i dos canals de televisió, quan l'endemà tenia, si no teníem col·le, no teníem algú, o els tiets, o els avis, o els pares ens deien... aneu a treballar, fes això, fes l'altre. Nosaltres ens incorporaven a un ritme per aprendre coses i per desenvolupar-te més exigent del que tenim ara.
És molt important intentar tenir la cultura de tenir una oferta en matèria de formació.
Correcte, és correcte, és boníssim.
Molt important, més que res, perquè tot i que a Castellà tenim poca, a nivell de Catalunya hem d'intentar tenir la màxima oferta, tot i que sobretot en caldera, de manera condicionada, puguem tenir menys persones, però al final si tenim molta oferta a nivell de formació professional, al final podrem tenir gent que tindrem operaris i no tindrem que anar
en lloc.
Això és el que us vull dir, guiar-los.
Tens un sector industrial, no? El que es diu un dels motors de Catalunya, el tenim, no?
Sí, i durant molt temps, a més, s'ha optat per la universitat com a única sortida, no?, de professional. I llavors el que hem generat és el que se'n diu sobretitulació, és a dir, estudies una cosa però que no acabaràs treballant perquè de biòlegs o d'economistes se'n necessiten els que necessiten, però de responsables de fàbrica, de gent que sàpiga programar i maquinària...
O fer les nòmines a l'empresa.
O fer les nòmines a l'empresa o no sé què, se'n necessita molta més, no? I per tant, ajustar aquesta oferta de formació professional és important i de fet en els últims anys hi ha hagut uns...
És l'assignatura pendent, podríem dir, del país? La formació professional o ja l'hem aprovat?
Ja l'hem aprovat. De fet, l'any passat el que es va passar és que vam morir d'èxit, és a dir, ens hem passat anys fent campanyes d'escolta, l'FP, 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 és a dir, nosaltres som d'una generació nascuts als anys 70, si no m'equivoco gaire, doncs que l'FP era pels mals estudiants, no? I això ja està més que sobrepassat de fa molts anys, i ara l'FP ja és una oferta atractiva. I de fet, l'any passat els números de gent que va optar per graus superiors o per qualsevol graus mitjans de formació professional ha crescut molt. I amb una dada que es diu poc i que és molt, molt important, una tercera part de les matrícules de formació professional, a grau mitjà o grau superior, és de gent de més de 25 anys. Per tant, aquesta és una dada que és interessant també, perquè quan la gent s'ha quedat a l'atur o està en un ERTO, o etcètera, etcètera, aprofita, que és una molt bona idea, per augmentar el teu capital formatiu, no? És a dir, per estudiar alguna cosa, per millorar la teva formació, i llavors tornes a al mercat laboral amb l'experiència del que portessis, més una titulació, no? I això és un fenomen que s'està donant i que és molt interessant que passi. Vull dir que, com a país, diguem-ne, per mi és aquesta, fent una mica de broma, és la diferència de ser un país civilitzat o no ser-lo, no? Quan la gent adulta continua estudiant i es forma. I ja hem fet, jo diria que ja hem fet aquest tomb. I, per tant, és important. Queda molt camí per córrer,
sí, no, és un termòmetre que Castellà, doncs, també dona una temperatura.
Sí, és un bon indicador. És un bon indicador de la feina, del futur, i els nanos que a aquesta edat més grans s'impliquin, vol dir que no, encara que sigui tard, i arribem a tothom i es van incorporant. Si no, es perden molts anys molt, molt importants de formació, van passant tot i no s'ha aprofitat. I jo crec que hi ha gent que hem de ser responsables.
Hi ha moltes possibilitats, igual que donar possibilitats a les pràctiques actuals i moltes coses que també fan.
Donar-los la mà i estirar algun que el puguem ajudar entre tots.
Queden 9 minuts per les 9 del vespre i volia tocar un parell o tres de temes, però bueno, salto la pandèmia, ja sabem. Demà podem anar al carrer sense mascareta. Les escoles, sabem d'alguna escola que al pati fins i tot faran l'acte de com si fos una orla.
I ben fet que faran.
I ben fet que faran. I, bueno, us volia comentar una notícia que ens hem assabentat, crec que pel diari de Sabadell, ja estem també els companys de la redacció mirant què pot passar aquí a Castellà, que és això de que Sabadell, potser regidor d'Espai Públic, que Sabadell haurà d'aplicar això de la zona de les baixes emissions.
Sí.
Clar, si això, clar, hem intentat fer una mica, doncs, situar-nos, perquè al final la mobilitat obligada, en molts casos, de Castellà, passa pel casc urbà de Sabadell. Llavors, no sé si teniu informació o sabeu quin impacte pot tenir això, perquè realment...
Per mi tindrà el millor impacte possible, no sé si considerem, que és que per fi Sabadell entendrà que el seu principal problema de mobilitat és Castellà i que, per tant, per complir aquesta zona de baixes emissions, s'ho mirin com s'ho mirin, necessiten que Castellà tingui una connexió directa.
És en treure els 20 i pico mil vehicles.
Exacte, i que, per tant, serà més fàcil que per fi arribem a un acord consensuat amb l'Ajuntament de Sabadell del traçat, de per on ens hem d'enxufar directament a la C58C, a la variant, i un cop això, vull dir que per mi és una bona notícia, perquè ja està bé que les ciutats entrin amb el que...
Però no semblava que fora del que és Barcelona, doncs que no ens estaven prenent molt seriosament.
No, però això...
Semblava com un fantasma, no? Ja, el fantasma sí. de la zona de baixes emissions.
Això és un moviment millor, i al final tothom o tots haurem d'anar en aquesta línia, sí. I clar, si no són capaços d'intentar anar en aquesta línia i tractar de reduir ja no més emissions per aquesta via, o tractem de buscar solucions i alternatives a mobilitat, a infraestructures i a necessitats que tenim com a població, no només de moviment o de mobilitat, sinó també de salut i de tractar de buscar solucions a tota aquesta situació que tenim en tema d'emissions que estem fent, o anem en aquesta via i som capaços d'adaptar-nos entre tots, o que vingui una normativa que pugui dir exactament, perquè clar, aquí hem d'intentar deixar d'anar cadascú a fer la seva en cada espai, no? Però bueno, arribarà a tot arreu, anirem mica en mica, i jo crec que arribarà, i en el moment que arribem a tot arreu i som capaços de posar-nos d'acord en Sabadell i amb el Ministeri i amb el Departament, en Terrassa, en tots, i tenim un mapa d'infraestructures que pugui donar resposta no només a la necessitat de mobilitat, sinó també a la necessitat de baixes emissions.
S'estan alineant els astres, Rafa?
Sembla que sí.
És que aquell, sabeu aquell joc de les boletes que havies d'acabar de posar-les a dintre? Doncs que sempre hi havia una i llavors se t'aixecava el taulell i no hi havia manera, doncs...
Però en aquest sentit, el que deia Rafa, que el problema no només ho tenim nosaltres en matèria de mobilitat, sinó té Sabadell molt greu en matèria d'emissions. Que molt greu que té.
D'emissions, per això tenim problema de tot el problema. Si el Vallès Occidental estem parlant d'un milió de persones, el Vallès Oriental estan molt més amples, tenen molt pulmó obert, perquè estem parlant de la meitat.
Castellà, crec que es va aprovar una moció que es parlava de mirar de fer uns estudis reals del tema de la qualitat de l'aire.
La qualitat de l'aire va quedar pendent, que encara no...
Està sobre la taula, però sí.
Que hi havia alguna... La manera de fer-ho, que es pogués demanar, no sé si algun tipus de col·laboració d'alguna instància superior...
No trigarà gaire a tornar a ple. Jo crec que això no arribarà a ple en breu.
És la qualitat de mobilitat i de moviment. Nosaltres sí que tenim un problema molt gran amb la carretera i és un problema que ens està costant i això sí que és una cosa que haurem de treballar tots junts. Mm. S'ha de buscar una solució urgent. Som el poble de tot el país que amb habitants estic segur que no tenim un accés a una via ràpida. Sí que hi ha una problemàtica.
I en matèria de seguretat també, que no s'oblidi que en matèria de seguretat també ara portem 3 dies seguits amb accidents.
Sí, donava a dir, portem una ratxa, no sé si en un dia o dos, allà la mateixa, la típica sortida d'allà de Can Junqueras, no Can Junqueras, no, perdó, de Can Pagès.
És que aquella sortida és molt dolenta.
Portem 3 dies seguits amb accidents.
Per ser exactes, som una de les 3 ciutats de Catalunya de més de 20.000 habitants que no té tren i l'única, perquè l'altra és Lloret i la tercera no la recordo, i l'única que no té connexió directa amb una via de... Som l'excepció en tot el país. I això, clar, també recordo, ara està bé quan es parlen d'aquestes coses, recordar que no tenim tren per una qüestió econòmica. És a dir, el principal argument que va donar la Generalitat en el seu moment és que connectar Castellà amb tren era molt car. Bueno, doncs ara haurem de tornar a plantejar quins paràmetres...
Però és final de via. El tren, jo crec que és més urgent una connexió ràpida de carretera, d'autovia, què tal, perquè jo comprenc que els diners al final s'han d'invertir bé. I fa molt temps, molts anys que es parla del quart cinturó, que ha de travessar tot el Vallès fins al cantó de Sant Celoni. I...
Però fins que Sabadell no entengui que han de passar per allà... Clar, ens hem de posar d'acord en per on s'ha de passar. Sí. Clar, el bosc de Can Déu... serà inviable segurament passar per allà, però haurem de buscar un lloc per on passar.
Sí, però, perdoneu, el que no podem estar depenent és de les necessitats dels altres. És a dir, si volen passar fins a Sant Celoni o no sé què, és igual. O sigui, nosaltres no necessitem tot això, necessitem que des de Can Bages hi hagi un pont que connecti amb la C58C, i això és una inversió. Si després allà ha d'haver una rotonda que se'n vagi cap a Sant Celoni, que se'n vagi cap a... cap on vulgui, és igual. O sigui, aquesta connexió directa no ha de dependre de tot l'altre. Vull dir, tot l'altre ja s'espavilaran, però és que portem 20 anys al darrere de tot l'altre.
De tot l'altre, això és
40. No, vull dir que molt bé, que ja ho discutirem de si ha de més amunt o més avall o en fotem la rotonda, però aquesta connexió ha de ser-hi i és imprescindible, i aquí hem de tenir...
Apuntem molt cap a la C58?
La C58C.
I jo crec que hauríem de tirar més cap a Can Salvatella, cap a travessar per l'autovia del vent. El vent ens va marcar el camí, eh? Que passa que fas malbé molt bosc, ens haurem de parlar amb verds, haurem de replantar...
Era l'altra cornisa que en el seu moment s'havia parlat de fer passar fins i tot el tren també a l'altra banda del Ripoll.
Hem d'estalviar-nos a Sabadell i hem de tindre una...
Clar, però és que la C58C és la manera d'estalviar a Sabadell.
És que la C58 al dematí, ara aquelles obres que han fet també s'ha omplert, s'ha ampliat, es circula millor...
Sí,
però està al bosc de Candel.
Bueno, però ja tindràs dues opcions, o vas per la carretera o vas per l'autopista, no? Això ja farà que una mica el trànsit es redimensioni.
La carretera et situa a si has d'anar a Sabadell i llavors...
Tenim un company de Rubí, aquesta... doncs ell ho té claríssim. El company de Rubí té claríssim, però on ha d'anar, no ha de passar per Sabadell.
No, ha de passar per Sabadell, per Terrassa.
Està clar, està clar. Jo quan vaig a Barcelona no passo mal, o Terrassa agafo...
Jo sé de gent de Castell de Vallès que, encara que li surti una miqueta més de llarg, prefereix evitar la Gran Via. Ja d'entrada se'n van per Canllong. És com si no existís la Gran Via. És com un trauma.
Clar, és que pensa que un castellarenc mitjà ha passat per la Gran Via desenes de milers de cops i, per tant, ja és una mena de trauma continuat.
I amb molt trànsit, els semàfors, que és lent.
Sí, la Gran Via és allò, el pare, el no sé què.
Déu-n'hi-do.
I em sembla que tot el dia que agafem el semàfor de davant dels tornant, no? Quan surts de la Gran Via per agafar la carretera, aquell semàfor verd de davant dels Mossos...
Sí.
Si l'agafes verd a la primera, em sembla que tots els castellanencs diem hòstia, l'he agafat verd, això no m'ha passat mai, no?
Doncs estem a punt d'acabar, res, us demanaria una pinzellada, no sé si simpàtica o no, estem intentant el debat al final, molt en segons, fer un comentari una mica fora del que seria l'òrbita habitual. Tenim una notícia que avui està a tot arreu obrint, que és Felip VI, doncs ha estat positiu per Covid i que ha suspès l'agenda. I el més divertit és que es veu que hi tenia un acte en la propera setmana, no? O sigui que
sí.
No sé si tenia alguna cosa, no? Fins i tot el rei s'ha contagiat.
L'índex de productivitat del país no baixarà gaire, deixem-ho així.
La reina no té Covid i pot continuar amb la seva agenda, això ens dona molta...
I amb el Joan Carles I ens van donar unes esperances absolutament fallides, per tant, hem decidit que no es pot confiar ni en el Covid. Ja.
Jo m'agradaria dir que, com a mínim, la Casa Real ha sigut positiva en alguna cosa.
Bueno, això no ho podem superar, Pepe. Gràcies a Rafa, Pepe, Miqui, també a la nostra audiència, i acomiadem també el Salva Soler. Atenció, Salva. Moltes gràcies, saps que tens aquí companys, fins i tot amics. Adeu.
Adeu.
Adeu, bona nit.
Bona nit.